Aquest arxiu ha estat descarregat de la pàgina web de la Fundació d'Estudis Històrics de Catalunya, www.histocat.cat.
Sí, doncs, bon dia a totes i a tots. Saludo al president de l'Associació d'Amics de Sant Jeroni de la Murtra, aquesta associació que avui, aquest any, doncs, celebra el seu 25è aniversari, un membre de l'Associació Centre d'Estudis Històrics. Dir-vos que amb molt de goig el rebem en aquestes sales de Montpaner de la Fundació Catalunya Amèrica Sant Jeroni de la Murtra per parlar d'un tema d'actualitat que ens interessa a tots, i és que ens han llançat la historiografia, va posant de relleu l'estima i la relació que Carles I tenia envers Catalunya i envers també aquest antic monestir de Sant Jeroni de la Murtra. Aquí l'emperador va fer diverses estades, aquí va finançar les cel·les de Llevant i el cor de l'església, aquí probabilitat va rebre la notícia de Ferran Cortés, aquí va planejar la conquesta de Tunis i va ser un frare d'aquest monestir, d'aquesta comunitat, Fra Marc Orriols, que el va assistir a l'hora de la mort. Nosaltres hem organitzat ja dues edicions del cicle La Murtra i el Turisó, reflexionant en aquesta gran figura, en època d'un humanisme naixent, Carles I i Felip II, i per tant ens honora molt i ens alegra molt que avui doncs, torni Carles a ser protagonista de la mà de Daniel Ibáñez. Daniel Ibáñez, molts el coneixeu, és un home que té una vessant científico-tècnica important, també una vessant humanista i d'interès per la recerca històrica i una vessant musical. Per tant, jo dic que gairebé és un home del Renaixement, un home complet. Aleshores, ell ens parlarà de Ferran Cortés, Carles V, les ordinacions de Jaume II d'Urgell i la ciutat ideal de Francesc Eiximenys. Uns temes que aprenen espaços, però que segur després d'escoltar-los ens ajudaran a completar aquest tapís. Hi ha un tapís de la Biblioteca Reial que presenta Carles I amb les seves tropes, les seves naus, a l'embocadura del riu Besòs. Al fons veiem la muntanya de Montserrat i també veiem a primer terme una murtra amb un monjo i l'emperador. Un testimoni més d'aquesta relació. Gràcies i benvinguts.
Bé, doncs, allò que dèiem, la primera en la frente. Resulta que vaig dissenyar aquest cartell per aquesta ocasió i tinc un veí, que és alemany, el senyor Tanner, que em va dir, escolta, diu, aquí on poses? Diu que la xerrada va en sèrio o va de broma? Dic, no, va en sèrio. És que aquí on diu Carlos, emperador de los romanos, amb més d'una R vaig ficar una K, i diu, has posat Carlos, d'emperador còmico, per culpa d'una lletra. Aleshores, això ja està corregit,
Anterior.
Aquest, aquí ja es posa la veritat, Aleshores, vull advertir que el que diré jo, i més, parlant de història, no es pot dir això és així, i són faves quadrats, no. I com altres assumptes com la física, la química, les matemàtiques, quan dius això és així, es demostra així. La història, d'entrada, si vas buscant informació i esbrinant la que trobes, resulta que et fas un embolic perquè cada lloc que mires les dates són diferents, els personatges són diferents, les llistes no són les mateixes, estan matisades de determinada manera, i al final resulta que dius, bueno, jo us explicaré aquí unes coses i cada un que agafi
un que vulgui.
I n'hi diré dos de bastant grossetes, però jo dic, jo em tiro de la piscina, i no ningú que digui que el Daniel Ibáñez ha dit això, diu que ell s'ho imagina, que ho pensa, que li sembla, que tal, Això és el primer que vull dir. Però, tenim aquest mapa, que aquí posa de qui és i tal, del 1573, que si veieu, a tota Amèrica està una bandera en quatre barres que jo la vinculo bastant en aquesta guerra, no? Jo crec que això, aquest senyor Teixeira no s'ho ha inventat, seria per alguna cosa. Aleshores, s'ha parlat molt de del descobriment d'Amèrica, de Cristòfor Colón, de Simón Pérez, que si és d'aquí, al final ja sembla bastant que era d'aquí, però quan ja ens posem a la colonització, Catalunya desapareix del mapa. I si es fa alguna referència es parla del Regne d'Aragó, que era una part que vam afegir, però que nosaltres érem immensos, i Aragó era una petita part, resulta que l'enxufem i a partir precisament de l'edat moderna va ser quan van començar a fer desaparèixer del mapa Catalunya, i això estava molt vinculat a la reina Isabel la Catòlica, i la Catòlica ja m'agradaria saber-ho, tu que això no en tens, perquè les seves gestes de catòliques no tenien res, però més bé no catòliques. Sí. Bé, com tots diuen, aquests senyors diuen que són tots. Aleshores, claro, va dir, dado que el esposo de la nueva reina es un extranjero, aquí todo lo que venga de América tiene que ser para Castilla, y aquí ni catalanes, aragoneses, ni la gente que venga de Flandes, ni de Austria, aquí no pintan nada, ¿no? Y això va provocar que Catalunya desapareixés del mapa, i ara encara ens ha fet desaparèixer més. Aleshores, jo vull ara posar en evidència que quan hi ha això és perquè alguna cosa no tenia a veure, no? I aleshores, aquests són els llibres que he utilitzat, perdó, que tinc aquí, que no els he portat per no anar molt carregat, i us explico què són. Això són els llibres que expliquen la conquista de Mèxic. El fet del centre, que és per mi el més important, és Hernán Cortés, Cartes de la Conquista de Mèxic. Està imprès a Madrid en 1985 i l'autor, per el que diu el llibre, és el propi Hernán Cortés. El que passa és que hi ha unes coses afegides d'algú que no fos aquí és, que fa una relació cronològica de fets anteriors a que Hernán Cortés anés allà, i ja sap, hi ha 5 cartes de relació de Hernán Cortés a Carlos V. El llibre de l'esquerra diu Història de la Nueva España, escrita por su esclarecido conquistador Hernán Cortés, aumentada con otros documentos y notas por el ilustrísimo señor don Francisco Antonio Lorenzana, arzobispo de México. Aquest senyor, això ho va escriure el 1770, aquest senyor va acabar ser cardenal i va morir al costat del papa a Roma. Aquest senyor era un gran inquisidor dels més famosos. El Torquemada, al seu costat, era famós, un enano. Aleshores, aquí a la dreta tenim Històries de la Conquista de México escrites per Guillermo H. Prescott, peruà. Aquest senyor va fer 2 volums d'aquesta història, està molt ben documentat. Hi ha un previ que explica la cultura de les esqueques com era i com s'ho muntaven. I cita moltes vegades amb aquest senyor. Aquest senyor fa moltes referències a el que deia aquest. I aquí al mig, que això és perquè entrem en Carlos V, hi ha Estancias y viajes del emperador Carlos V, escrita per un senyor que es deia... perdoneu. No, ho tinc aquí. És clar, que més de mirar el guió, vaig a pèl... No, el Foronda és l'altre. Sí, però m'he equivocat amb això. Veus? Per no mirar el guió, Ho he anat a veure. Bueno, és igual. Aquest és de Prudencio de Sandoval, això, el que. Aleshores, de tot això, del que explicaré, ho he fet d'aquesta gent, de coses d'internet, d'aquest llibre que després en parlarem, i d'això és el que vaig anar fent. Aleshores, aquí tenim, ja entrem de ple amb Hernán Cortés, que aquí el llibre aquest posa Hernán Cortés, va canviant el nom. Aquí tenim la ciclopèdia d'Espasa, el escudo que Carlos V concedió com a marqués del Valle de Opaca al senyor Hernán Cortés. Aquí veiem aquest quadre que aquí darrere, al fons, es veu, això és el que ve, es veu aquest escut, i aquí baix veiem el centre a l'escut d'en Cortés. Després explicaré això també, que he trobat el llibre després. O sigui, m'he perdut la llibertat de tocar-lo una mica perquè es veiés més clar, i aquest és l'escut que després veurem quan i on el Carles Cinquè li va adjudicar aquests títols amb el dret a portar aquest escut. Bé, aleshores d'aquest escut trobem... Espera, tinc un darrere i us ho explico. Segons l'heràldica diu: escudo cuartelado, primer cuadrante, sobre fondo de plata, águila explollada de sable, a l'esquerra. En el segundo cuadrante, sobre fondo de sable, els sables són negres, no? Tres coronas doradas. En el cuarto cuadrante, el tercer cuadrante, sobre fondo de gules, que és el vermell, león rampante de oro. Y en el cuarto cuadrante, ciudad sobre azul, ciudad con agua sobre azul, que es el blau. Y aquí ve la traga final: escudete con cuatro barras de gules sobre fondo de oro, que son cuatro palos vermelhos, con un bordete azul con ocho cruces de San Juan de plata. ¿Va? ¿Ho veieu, no? L'explicació? Pues anem a veure què vol dir cada cosa d'aquestes, com ho muntem. Ara faré mitja part i l'altra la me la guardo pel final. Les tres corones representen els tres caciques asteques que l'Hernán Cortés va dominar, que eren Moctezuma, Cuitláhuac i Guantelamo, que sigui. Les quatre barres de Catalunya i Aragó, claríssim. Creu de Sant Joan de Jerusalem, i aquí poso Ramon Berenguer IV i Pedrella, no? Que és la Petronila que diuen en el Regne d'Aragó. Que no sé per què li han de dir Petronila, perquè es posaran a fer la signatura. I això, clarament, és allò de Guadalajara en Ullano, México en una laguna, no? Això és Mèxic. Bé. Ens anem al monestir de Ripoll i trobem juntes la bandera catalana i la cerveja de Salem. Venim aquí de l'extintor, que us explicaré després. Aleshores, això ho he recordat una mica, perquè hi hagi clar, les quatre barres i la creu de Sant Joan. A sota, això està al monestir de Ripoll, però no és la tomba de Ramon Berenguer IV, la tomba està a l'altra banda d'aquesta galeria, aquí hi ha la tomba de Israel Pilós, i això és una placa que van posar perquè la tomba d'en Ramon Berenguer IV la van profanar, li van treure l'espada, li van posar la mateixa espada uns quants maltantos i van destrossar bastant la mòmia, i el 1800 i pico uns rebels van entrar a Ripoll, van desenterrar la mòmia, la van juzgar i aleshores va resultar culpable i la van cremar. Per això ara Ripoll ja tenen preparat un escrit aquí, per si algú vingués amb males intencions, tenir-lo preparat per qualsevol contingència. Aleshores, aquí veieu que les quatre barres i la creu aquesta estan, però amb molta proliferació, no? Si creiem. Aleshores, tenim que aquí la signatura de Ramon Berenguer IV i la de la Peronela i monedes d'aquella època. Aquesta creu representa el rei de Jerusalem. El Ramon Berenguer IV va anar a la Terra Santa i va expulsar els àrabs d'allà i va tornar a posar la cristiandat allà, i llavors, degut a aquest fet, tots els reis de Catalunya, fins encara avui el Joan Carles, tenen el títol honorífic de reis de Jerusalem. Per això la vinculació amb un escut d'un senyor que va néixer a Medellín i que no sé què, que estigui, no sé si va néixer a Medellín o no, seria bastant complicat averiguar-ho, però el que és evident és que les gestes no van ser ni financiades ni apoyades per Extremadura, perquè aquí la bandera d'Extremadura no apareix per ningú lloc, no? O sigui, ja veiem. Aleshores, això és d'una pel·lícula que es va fer al Canal 33, ho veieu? El programa que es deia Cronos, de l'Eduard Salpena, aquest vídeo el va gravar el bon company que està per aquí, Prat, i jo el vaig passar a DVD. Aleshores, aquesta pel·lícula està feta a la Universitat de Cortés, o els que surten fent comentaris de la història de Cortés són de la Universitat de Califòrnia, i com podeu veure, a darrere de l'Hernán Cortés, que és aquest, no sé si una raqueta puc assenyalar, aquest senyor és l'Hernán Cortés, i aquí la bandera extremenya es deu a tots llocs cada vegada que surt el Cortés. Venim aquí. Això és l'arribada de Cortés a Veracruz, ho poso aquí dalt, ho veieu? Dalt Veracruz. I això, Manel, d'on va sortir això?
Això ho va fer un museu de Londres i portaré tota la bibliografia on s'ha fet i tal. No?
Això, Manel, m'ha fet si no fet això, a on es veu reiteradament la bandera espardenya també en aquest grau. Aleshores, ara tornem al quadre d'abans, no? Veieu? Ara, deixem-me que s'ensenyi. Això és un llibre que hi ha a la Biblioteca de Geografia i Història de Barcelona que diu Junta Nacional del Cuarto Centenario del Emperador, Dirección General de Archivos y Bibliotecas, Carlos V y su época, Exposición Bibliográfica y Documental, Barcelona, 1958. Carta... Deixeu-me que... A ver dónde está... Aquí. Aquest llibre, a la pàgina 555, a la referència, és un llibre que hi ha tota la referència dels documents de l'època de Carles V, de la quinta època, que es conserven a Madrid. I diu, a la pàgina 555, diu, grabados y dibujos de la Biblioteca Nacional, pàgina 555, número de índex 1355, de totes que diu, Hernán Cortés, retrato sacado del cuadro que se conserva en el Hospital de la Purísima Concepción de México, aquest hospital el va fundar Hernán Cortés amb els seus cèntims. Va posar, era un hospital pels pobres i pels indígenes. Els rics no podien anar a aquest hospital. Amb penes de presó, el metge que atengués i cobrés una sola moneda de l'època per atendre-li punt. I si els rics volien anar perquè hi havia una urgència, havien de pagar les quantitats enormes. Aquest hospital es financiava la construcció pel propi Cortés, i després Cortés tenia uns terrenys amb plantacions i tal, i unes botigues dintre de l'àrea de Mèxic, el que és ara Mèxic, Distrito Federal. Tots els beneficis d'això anaven a finançar aquest hospital. Aquest quadre està allà. I diu, cuerpo entero, de pie, en la mano derecha el bastón de mando, y al lado mesa y sobre ella casco y las manoplas, en el fondo el escudo de armas. Fixeu-ho, cuerpo entero, en la mano derecha el bastón de mando, això són les manoplas i el casco amb els plomeros aquells, no? I al fondo el escudo de armas. Però aquí ja s'ha identificat el escudo de armas. Això surt a internet a Wikipedia, i aquí hem ficat una cortina preciosa de perfilio negro que estan carregat les quatre barres, però per convertir-ho ara per la cara, no? És cara, això és... Mentre que aquí sí que torna a ser, torna a ser. I després la careta me l'han arreglat una mica, no? Perquè després ja ho diré, perquè una de les bestieses que diré, fixeu-vos que jo sempre m'ha semblat que Hernán Cortés tenia el mentón prominente, com un altre personatge que després en parlarem. Aquí ja no tenen tan prominente i aquí tampoc. Vull dir que tu pintes el... Ara jo pinto un Hernán Cortés, el calço fet d'aquí fora, i aquest és el Hernán Cortés. Fixeu-se quina falta seria. Llavors, quan anem a Mèxic, dic, què passa ara? Però este, com és que l'escudo d'Hernán Cortés ja no lleva el bordet azul con les cruces i el... Per què? Perquè a algú no li interessa que aparegui això. Una altra, aquesta és de les més bones. Fixeu-vos, Internet, México, con la N de México, jo diria una altra cosa, però bueno, deixa'm córrer. Moctezuma, l'arribada de Moctezuma, allà. Aquí diuen que era en l'avenida de Pino Suárez i tal centre històric de Tupac. Això tampoc quadra perquè això és les piràmides de Teotihuacán, que estan bastant lluny de la ciutat. I fixeu-vos en aquest gravat, que el passo aquí, vosaltres creieu que algú pintaria un gravat i pintaria només la meitat d'un estandard? I del pali aquest que portava a la cadira del Montezuma, només aquest trosset? i tallaríem per aquí i mitja piràmide. Jo això no ho crec. Però això és mi permès, la llibertat de pintar el que hi havia sobre d'aquesta... Veieu? La ratlla blava, el de la blava cap amunt m'he inventat jo. Però torno darrere. Veieu? Això és el que surt a la pàgina web. Jo aleshores m'he inventat el de dalt. Però aquí hi ha un interrogant. Ara ampliaré l'interrogant. Què hi ha? El braç inferior d'una creu i la part inferior dreta d'una senyera. Llavors jo dic que el quadre és això. Això és l'invent meu, eh? O sigui, ja dic que això no és llei ni... O sigui, això a mi em dona aquesta sensació. O sigui, fixeu-me que d'això, eh? Això és evident en el meu moment. La piràmide, hi ha la piràmide del Sol, la piràmide de la Luna, el temps d'aquest al qual, aquesta és aquesta. Va, tornem. Ara anem a un altre. Aquests senyors, jo crec que són molt parells. Aquest és el de l'esquerra, és el Carles Cinté, i el de la dreta, Hernando Ferrer Cortés, o com li vulgueu dir. I ara us explico la banda esquerra de l'escut. I jo sé aquí, l'àliga és l'àliga bicèfala de la casa d'Àustria. La part de sota coincidiria amb una teoria del Carles Camp, president de la Fundació d'Estudis i Històries de Catalunya, que diu que Hernán Cortés no era extremeño, sinó que era de l'Extremadura d'Aragó, o sigui que era extremando, diguéssim. I aleshores, si seu que el lleó rampante d'oro sobre el fondo de Gules és a l'escut antic de Saragossa, era com el pintre d'aquí. Però jo, per exemple, ara que estic en tractes en la Diputació de Saragossa, el despatx del senyor que vaig a veure, del jefe del servicio, totes les carpetes porten un lleó rampante d'oro sobre el fondo de Gules. Tota l'oficina. De tota manera, hi ha un cas curiós, que l'escut del Salzburgo és un león rampante, però al revés, de oro, o sea, el fondo de oro, sobre el fondo de oro, un león de gules. Però bueno, el lleó que és, la heràldica oficial diu que el león era per su bravura i l'àguila perquè Carles Pinto diu, pues ja, cosa de l'àguila, posats a fer cosa de l'àguila. Jo dic, i aquí ja començo a divertir-te, eh? Jo dic que no hi ha ningú que pugui portar a l'escut dels Àustries, o sigui, el símbol dels Àustries al seu escut, si no és nostre. Aquí podràs portar a la camiseta a l'escut del Barça, però que el teu escut del teu llinatge porti l'escut del Barça, o ets el fundador del Barça, un dels presidents, o no el portes. Aquesta és la precisió meva. I ara anem a veure com continua això. I jo vaig pensar, espera't que això, un moment, vaig pensar, a veure, suposant que cap a sentir fos un Àustria, quin Àustria havia sigut? I me'n vaig a mirar i resulta que només havia un Àustria que era Maximilià I, que era fill únic. I vaig i vinc aquí. Maximilià I es va casar amb Maria de Borgonya. El 1478 va néixer Felip d'Àustria, que després va ser Felip de l'Hermoso, Borgoapera, com ho va dir. El 1480 va néixer Margarita d'Àustria. I el 1482 va caure del cavall Maria de Borgonya i va morir a causa de les ferides. Totalment. Ja tenim Maximilià I, que estava vidu a l'any 1382. Aleshores, el Ferran II i el Maximilià van pactar dos matrimonis de conveniència, que els va sortir malament, que això seria motiu d'una altra xerrada. El primogènit Joan de Castella i Aragó amb Margarita d'Àustria i Felip d'Àustria amb Joana de Castella. O sigui, dos fills dels reis catòlics amb dos fills del Maximilià. Amb això juntaven tot amb una altra. Això va tenir una desgraciada conseqüència, que és que, clar, fixeu-vos, més en aquella època, amb el típic del machisme i del bufetge dels reis, si tenim dos matrimonis i el Joan de Castella és l'home, i la Margarita, la dona, amb aquesta unió Castella hagués predominat per tot l'imperi dels Àustries, perquè haguéssim sigut nosaltres els que haguéssim portat a l'estandard, no? Però com el Joan de Castella va morir al cap de contents de casar-se, la cosa va quedar que era Felipe de Àustria i Joana de Castella, i aquí estàvem amb inferioritats de condicions perquè nosaltres anàvem a darrere dels Àustries. d'això que la reina Isabel pues reciba en el testament, dado que el esposo de la futura reina es un extranjero, ya la liada hemos liado, ¿no? Yo no dije sí, pero volviendo a eso. Bueno, parte que está aquests contractes, el Maximiliano I i el Fernando II es tenien que veure amb el Mollot. No ho van fer per internet, això, ni mandant ni mails, ni amb el mòbil deixant missatges. Jo no sé, no he pogut trobar a on es van trobar i d'on, ni quan ni on es van trobar els dos. Però podria ser que el senyor Maximilià hagués donat un vol per aquí, o per Saragossa, per reina de Castella i Aragó, igual que el rei de Castella i Aragó hagués anat a Hòstia, Flandes, Arante, o un xic fos. I aleshores jo em tiro d'alma peinat, em va dir, el 1485 va néixer Ferrer Cortés, durant la viudetat de Maximilià. Qui si es va conèixer a una tal Catalina Cortés Altamirano? I van tenir un fill. I aquest fill li van posar Fernán Cortés, com a Fernando, a l'amic que se'l van dur de cuerda. El Maximilià se'n va anar després amb el Fernando, això és per no fer una mica de novel·la, eh? Maximilià i el Fernando se'n van de cuerda. Coneix la Catalina Pizarro, tenen una aventura i neix el Fernán Cortés. Va? Aleshores ell, com agraïment, al niño le voy a poner Fernando porque me fascina el cuerda contigo con eso. Y pues a Fernando Cortés. Però el Cortés era el nom de la mare, no del pare. Jo us dic que això és una parida meva. Aleshores, però el Martín Cortés Monroy seria l'avi del Ferran Cortés, no el pare. La mare seria Catalina Cortés del Tarina. Després ho podem arreglar, com és un fill natural, posem de pare a l'avi, li posem el cognom de l'avi, que era el de la mare, perquè no posàs Fernando Maximiliano de Cortés, no? I ho arreglem així. Cada dia, home, és que, clar, quan es van pactar i van haver aquests matrimonis amb el pare, si hagués sigut quan va néixer l'Hernán Cortés, el Felip tenia 7 anys i la Margarita 5. No és molt aviat per fer aquests tractes. Llavors, torno enrere. El Ramon Berenguer IV va pactar amb Ramiro III d'Aragón el casament d'ell amb la seva filla quan la nena tenia un any. I es van casar l'any següent quan la nena tenia 2 anys i 24. Des d'aleshores jo li dic a aquest senyor, Ramon Berenguer IV, com es diu? Que pederasta. Ramon Berenguer IV, el pederasta.
Sobre una cosa, la versió que hi ha en l'altre cas és la boda de Mira Monjo i filla de
Alfons el Batallador. Bueno, jo, la documentació que m'hi consta és aquesta que dic. Vull dir, si ja van amagar a Manyà un casament quan la nena tenia un any, als 75 anys, bueno, escolta, 28 matrimonis i 100 anys. Bueno, aleshores, ara, fins aquí, mi querido Ferran Cortés, no? Us he dit d'on crec que era i com va anar la cosa. I ara entrem, fixeu-vos que l'anunciat d'aquesta cara l'he posat colonització, evangelització i urbanització. Ara entro en la segona part, que és la de Carles V, però encara és a l'enllaç entre Ferran Cortés i el Carles V. Dels llibres que us he ensenyat abans, el que havia al mig, que hi ha 5 cartes de relació, i els altres hi ha 4 cartes de relació. El Rastat es dos diu que la carta primera ha desaparecido, quizá está en una biblioteca o en el Museu de Viena, o en Alemanya, ha desaparecido la carta. I jo quan vaig agafar aquests llibres vaig dir la primera carta del llibre i no coincidia, dic, que raro això. Però la segona d'aquí, la primera d'aquí, eren iguals, era la segona carta. I vaig pensar, bueno, i què té la primera carta perquè quan un que si no, com el senyor aquest Fernando Antonio Lorenzana, arzobispo de México, no li interessés, això també ho dic jo perquè sí, perquè m'estanya molt que el 2007 jo compro un llibre que està a la primera carta i el senyor Lorenzana el 1770 no l'aprova, em va estar allà molt. I aleshores vaig dir, i què dirà la primera carta que pugui molestar aquest senyor. I amb això ja només sé que no, el senyor Jaume Mer no podia parar. És evident, i aquí a baix hi ha un monument a Ramon Panell, que ja va anar amb Colom al segon viatge a Amèrica i ja no va tornar, es va quedar allà. Per mi, i això una mica ho justifica, els que van començar l'evangelització de la Nova Espanya van ser els pares Jerònims i concretament el Caní. I hi ha una altra cosa abans dels Jerònims que hi ha cosa que no pot dir. Parla molt del piloto Anton Alaminos, destino de la Villa de Pagos, no? Que hi ha un article d'un noi, d'un estudiant o estudiant en història de Pagos de la Frontera, que diu que Anton Alaminos era vecino paisano de Vicente Pinzón, Anés Pinzón. Aleshores, a Palos de la Frontera, on he anat més d'una vegada, hi va anar també en David Grau, el que ha fet les dues pel·lícules de Colón i la de Cervantes, i em va explicar, i ara més em va dir, vés allà i parla amb ell i t'ho explicarà. Vaig anar però a la casa natal de los Pinzones, vaig anar allà a furgar una mica, però estava tancada per obres i he anat dues vegades, no sé quines obres fan, que no he pogut entrar. Però en David Grau em va dir que parlant amb el propietari de la casa, que és el que l'ensenya, que munten autocars, que cobren 6 euros i munten una bestieta de xou allà, el va estar interrogant, xerrant, prenent una capaceta i li va dir que aquella casa l'havia heredat de su família i que des de que se construïó ha anat passat generació tras generació amb la mateixa família. I que la documentació de l'escritura que tiene dice que la casa se construyó en 1550. Per tant, què vol dir això? L'últim dels Pinzón va morir el 1538, 12 anys abans que estigués la casa. Doncs va les deduents que els Pinzón no només no van néixer allà, ni van poder estar-hi mai. Entens? O sigui, que si el Anton Alaminos era el vecino de la Villa de Palos i era paisano de los Pinzones, los Pinzones també sabem, pel llibre del Virmen i un article de com es diu, perdoneu perquè és el que les feines m'està agafant per moments, del Jordi Indiano, que parla de Felipa Muñiz i Felipa Díaz, dos cares d'una mateixa persona, ens han vengut que fer aquest incís per fer això, que Felipa Muñiz de Perestrello era la dona d'en Colom, que la va conèixer al monasterio de los Santos amb un fent de monja governadora del monasterio de los Santos, o de l'església de los Santos, donde iba Cristóbal Colom a recar. Però resulta que aquesta senyora la busca si no la trobes per allò. Però hi ha una altra Felipa, que no es diu Muniz, sinó que es diu Avid, i el perestrello seria Pere d'Urgell, que era la filla del rei de Portugal, que tenia un germà que es deia Pere IV. Aleshores, Colom estava quedat amb la Felipa Avid, i quan va anar la Joana Enríquez, àvia de tota aquesta gent, va esbenzinar, no? Benzinar, una paraula que surt, envenenar. El Carles de Viana, la Generalitat de Catalunya, necessitava un rei i que li tocava, com era descendent, i no em volia enrotllar amb això perquè és una història molt maca, però molt llarga, va venir Carles Pere IV, el conestable de Portugal, a governar Catalunya, que per cert es va esperar al castell de Gelida, propietat de la família Bertran, de la mare del Colom, amb el qual ja tenia un Colom emparentat amb el rei de Portugal i a la vegada per mare àvia i avi amb el rei d'Anglaterra i amb el rei de França. Però clar, el Carles V, quan va venir aquí, es va portar 11 persones de la seva família, el seu sèpit, que es deien Anés. I entre aquestes persones hi havia tres germans que es deien portuguesos, que es deien Anés Pinzón. Es van establir a la villa de Pals del Baix Empordà i van muntar unes drassanes. Jo crec que els Pinzón són els de Pals, no els de Pals. I a l'Anés, a la Minos, segurament es deia la Minos, i era de la villa de Pals. Però ja tenim que el pilot que va portar la primera carta de relació a Espanya va ser un pilot de Pals, que ja havia anat amb en Colón i el Vicente Pinzón a Amèrica. i que eren col·legi, que es diu ara, del Ramon Paner i de tots els carrers que eren. Aleshores, a la primera catarrelació que el Diego Velázquez de Cuellar va intentar, va enviar un barco, enfonsar el barco, ho explica el Cortés, enfonsar el barco, matar tots els que anaven al barco perquè la carta no arribés a Espanya, diu, padres, que ja ha contactat amb padres de San Jerónimo que en ella residían por gobernadores de estas Indias, los dichos reverendos padres gobernadores Jerónimos. Si lo sabes, sin lo saber, lo dicho padres Jerónimos, al Diego Velázquez no los leían, ¿eh? Que le dieron los reverendos padres y gobernadores de la orden de San Jerónimo, sin lo decir ni hacer saber a los padres gobernadores Jerónimos. ¿Entiendes? Y continúan de eso. Claro, si a las tres de esta época, mes andarán, van a enviar nou frades de la Rábida, que le deían los nueve apóstoles, a continuar la evangelización de la Nueva España, claro, a aquel señor que era un inquisidor no le interesaba que los protagonistas fuesen una gente en catalán como los padres de aquí, y lo va a permitir a la gente. Y se ha perdido la carta y no se encuentra la carta. Y como un detalle, un dels ports que diu que han creat aquest senyor es diu el puerto de San Juan de Porta Latina, nom castellà, a més no trobem. Vale. Fins aquí, a la recorda ja hem vist la primera relació entre ells. I ara anem a la següent. Allò que parlàvem del llibre del Manuel de Foronda i Aguilar, que està en carrer, és Cartes i viatges de l'emperador Carlos V. I hi ha aquest dibuix. Fixeu-vos que la majoria dels viatges parteixen del port de Barcelona. Hi ha molts per allà dintre, a terra ferma, no? Però fixeu-vos que aquí hi ha el viatge a Tunis, el viatge a Itàlia, a través d'aquí el pinta aquí directament, però va anar d'aquí, va anar a Palamós, després a Nice, i d'aquí ja van directament. I hi ha un cas curiós que, si fixeu, no hi ha cap ruta de Santander a Juste. Hi ha una ruta que va a Santander a Toledo i de Toledo a Juste. Això, fixeu-vos. I ara anem a la següent. Resulta que aquí a la part, al quadrant esquerre, a dalt, veiem, això està documentat al llibre aquest de dos viatges de l'emperador i tal, està detallat dia per dia per on van passar, on van dormir, quants dies hi van estar i tal. Fixeu-se, fa Santander, Bilbao, bueno, tot això, Burgos, Palencia, Valladolid, parla que van estar a Burgos, parla que van estar dies a Burgos a Valladolid, a Salamanca no parla que hi van estar, i això s'ha acabat aquí present, i això ho he fet amb el ruta de Càncer per just per aquí en tot el que també. O sigui, són uns 625 quilòmetres i van tardar, van fer una mitjana de 30 quilòmetres al dia. Després, venim a l'assumpte de que Carlos V en 1556 se retiró, aplicó el suyo Felipe y se retiró y usted donde vivió. Uns diuen en un plan monacal, y uns altres diuen que tenia barra a prendre, no? Anem aquí, pues. Que jo m'agrada més anar de memòria que anar això, un segon. Sí, ja estic aquí. Bueno, aquí està explicat el viatge aquest. Però bueno, seguim així. Aleshores diu, si ara nosaltres fem un viatge just, que crec que m'hauria sentit que hi vas estar, ens ensenyen la silla de l'emperador, la cama on dormia i els muebles de l'escritorio, no? Si llegeixes la història del monestir de Juste, el 1809 les tropes franceses invadien el monestir i lo convirtieron, pegant un fuego lo convirtieron en cenizas. Aleshores dius, com pot ser, si van cremar tot, que ara aquest senyor m'ensenya a mi la cadira de l'emperador, m'ensenya el moble, que era de fusta i li cuido. O sigui, ja és la primera que dius, vols dir que no m'estan aixecant la camisa? Anem a veure més. Aleshores trobem un llibre del Royal Killer, que està a la Biblioteca de Geografia i Història de Barcelona, i diu: la història de que Carlos V vivió en just en plan monacal i que estuvo allí es una historia que se inventó en 1850. La primera publicación de que Carlos V se retiró en just fue en 1851. Tardaron 300 años en explicarnos que había muerto en just. Los comentaristas de la época no se ponían ni de acuerdo en el nombre real del monasterio, al tanto que está, y de lo que vivía de Juste en plan monacal, no, porque se dice que sus alimentos preferidos eran, a pesar de que tenía gota y los médicos le desaconsejaban, eran las ostras vivas, las anchovas, el marisco, las sardinas, tipi, menjar d'Extremadura, de Juste, más pipres, la llibertat d'estudiar, que eren transportados en un transporte especial, jo dic Seurdier, que llevava les ostres vives en hielo. Molt mentida. Perquè la primera fàbrica de gel es va construir, la va fer un escocès al final del segle XVIII. Sí, fins al segle XVIII, no, final del segle XVIII, no es podia tenir gel, no se'n fabricava. Això és un atendiment.
No, no, les nivells de la vida de Salmorra eren mares, vull dir, mares i nivells de la vida de Salmorra, però...
No, però hi havia una altra cosa que és, hi havia dos esclomans, ja prenien gelat després de la vida, però hi havia dues tècniques. La una era, feien unes cisternes enormes soterrades, anaven a la muntanya, agafaven neu, la ficaven allà d'una fratadeta, i com estava sota, la conservaven dins. Quan absorbien un gelat, que agafaven neu d'aquest amb una palangana gran, posaven el gelat al mig i t'absorbien res. I una altra tècnica era la, una cosa que es diu la mescla refrigeradora, que és una barreja dels components químics, que si poses una cosa dins, els laboratoris químics d'aquella època, ja estaven els alquimistes, ja ho feien, i deixava fred el contingut aquell, però era servir per gelat i allò s'acabava allí. I a més era costíssim, d'un gran cost, un cost elevat. Per tant, això, els dinars i sopars de la noblesa podies menjar gelat, però el resto ni... Per tant, no podien arribar a...
Sí. I aquestes muntanyes encara hi ha restes de pols de gelat, vull dir que es ficaven allà dins de l'endria, però a l'hivern no ho guardaven
fins a l'estiu. Sí, però ara es veurà tot que t'explico, us explico. Si te'n poses a Juste i deies que venien de l'Atlàntico, hi ha dues possibilitats, anar a buscar l'Atlàntico a Coimbra o anar a Nahuela. La distància és de 460 km. Parlant amb un senyor amic meu que té cavalls, i les possibilitats d'un cavall amb un carro carregat d'ostres vives, quan trigarien a arribar allò vostè, i em surt de l'ordre de 6 dies. També m'han dit que una altra, les ostres amb gel, 6 dies aguanten, però si ja no tenim gel, i agafes unes sardines i unes anxoes i tal, el Carles V és patat el primer dia, no hagués durat tant perquè el carreguen d'entrada. No? En canvi, fixa't que si el Carles V estigués aquí, vas a l'escala a buscar les anxoes, les sardines i les ostres i Badalona, i te'n vas a Tortosa, però allà a Sant Carles de la Ràpida, i jo m'ha dit, de conya, no? Oi que sembla més que va la cosa cap aquí? Té, una altra. El senyor Tiziano, gran pintor, que no és, no, un Veneciano, no sé quantos, i tal. Llavors llegeixes la mort de Carles, que és per anar tirant una mica endavant, eh? Em salto l'estat, això és el quadre que va pintar Tiziano de la mort de l'emperador Carlos V en Juste, no? Però després llegeixes les cròniques, els llibres que tinc de, i trobat de Carlos V, i diu: se hizo traer sirios bendecinos de Montserrat, y murió con la cadena del toisón de oro puesto, en la mano derecha un cirio encendido bendecido en Montserrat, y en la mano izquierda el crucifijo de Isabel de Portugal, su esposa, que había muerto antes, si veieu o el Tiziano pintava els pèls de memòria sense venir per aquí, o el van informar malament, però aquí no està ni el Toisson d'Or, ni el Cecilio, no el veig, i tampoc sé de Montserrat perquè no és de la marca, i el Crucifijo tampoc està. O sigui que no sé qui és aquest senyor que van estar aquí, però el Ferro sí que no era, no?
Aquest de l'esquerra va molt aritzant.
Aquest és el Fran Oriol, això. No? O sigui que està tot embolicat. Aleshores, los relojes. Era un gran aficionat als relojes. Tenia aquí que el primero que entrara era el relojero que me interesaba a dar bueno de todos los relojes en su estancia. Tu, Manel, saps molt de rellotges, d'on està l'origen dels rellotges, a aquest país?
Sí, al principi el document més antic que s'ha localitzat és un rellotge mecànic que hi posa en el 1929. O sigui que, el que recordo és que els quarts, aquests rellotges no tenien busques en aquella època perquè són a l'any i un pico, i tocava el primer quart, el segon quart, el tercer quart, i era un quart de 10, dos quarts de 10, tres quarts de 10. O sigui, per això nosaltres mantenim encara, com els alemanys, que són
d'un monestir que funcionava en Alemanya compta amb 4 de 10, 4 de 10, 4 de 10. Estàs d'acord amb això? Sí. Bé, una altra cosa que es vincula aquest senyor bastant amb nosaltres, no? Però després de tots els quadres del Tiziano, aquí, aquest té 40 de ser el bastó de les cases, no? Sí. I ara només et vull dir una cosa del Carles Cinquè. Bueno, hi ha moltíssimes més coses que això seria motiu de fer un equip de gent que tingui interès i desenvolupar-ho, perquè ara no us vull donar la gran pallissa perquè he anat, ara us vull parlar també d'aquest llibre, a continuació. Aquí d'una curiositat que em va trucar un senyor holandès i m'ho va dir. Resulta que s'explica la història de la conquista d'Amèrica que els conquistadors, que deia en principi que era cortès i a mi m'estranyava molt, que utilitzaven uns gossos que es diuen Irish Wolf Hound, que vol dir perro irlandès lobo galgo. O sigui, eren uns gossos que són, segons he buscat a les pàgines de gossos, no dels gossos de l'equip de música, del grup de música aquest, sinó de les coses canines, que el gos més gran que hi ha, més alt inclús, és un gos que es diu l'Irish Wolfhound, que és uns gossos de la raça dels galgos, que són molt grans i que s'utilitzaven per caçar llops, per això el del wolf també, no? Aleshores diuen que els conqueridors espanyols anaven amb gossos d'aquests i quan es trobaven amb els indis li fotien els gossos per davant i ja està. I aquí veiem el Carles Cinquè, els gossos aquest, la descripció del gos, que és aquest, encara que eren peluts, bé, jo suposo que si el tens a Palacio, val més parlar-lo per de les puces i tot això, i aquí el tornem a veure, aquest quadre que està al Museu de Madrid, que es diu Carlos Quinto i Super, no? Aquests gossos són d'aquesta raça. I aquí hi ha del Teodoro de Braille, ja, m'hi perdoneu que m'ha quedat escapçat aquí dels caps. Es veuen com tiren els gossos contra els indis. I són els gossos aquests, els Irish Wolf Hunt. Aleshores, abans d'acabar amb el Carles Cinquè, vaig trobar aquest llibre que la Fundació Catalunya i Amèrica l'ha comprat i jo he pogut fullejar-lo, mirar algunes coses, i és increïble el que hi ha aquí, perquè quan el Carles Cinquè va arribar a Espanya, a Castilla, i més amb el que ja havia dit la reina Isabel, tot el sèquit que portava el Carles Cinquè era gent de Flandes i tot això, i clar, van agafar una emprenyada, perquè clar, aquí lleno d'estrangeros venien d'aquí con sus aires de grandeza i no sé què, que s'han querido d'esta gente que estos Castilla, no, l'Espanya aquesta, no sé si portaven el toro ja a la bandera, però bueno, anaven d'aquest pal. Van ser rebuts fatal. I en canvi, quan va venir a Catalunya i estava a Molins de Rei, però això també parlen una mica, estava a Molins de Rei i van dir, vostè com vol ser rebut? Com el gran emperador o com comte de Barcelona? I va dir, jo comte de Barcelona. Però quan va arribar aquí li van muntar una festa que no hagis tu. I encara que llavors es va portar molta més gent de la cort i tot, van, no sé, hi ha un, Algunes van molestar una mica, però ho van acceptar i el van rebre amb molta cordialitat. I això aquest senyor ho va captar així. I després, a part de que, clar, fixeu-vos, totes les coses, les gestes que feien de tipus naval, on estava el meull de la qüestió de la indústria naval, els mariners, els experts, era aquí. Per tant, a Castilla, parlar d'anar a Tunis amb barcos de Castilla era impossible, no? Tenia una afinitat més aquí. Després, amb l'Hernán Cortés, també tenia molta afinitat, perquè a part que fos a Hernán Cortés qui és ell, que això és un invent meu, hi havia més coses, perquè es diu que en la campanya d'Itàlia Hernán Cortés acompanyó a Carlos V en su viaje a Itàlia. Probablemente, diu el llibre del Guillermo Espresco, probablemente hasta su lugar d'embarque. No dic per què, això sí que m'entén, perquè si tu portes des de Toledo a Barcelona un tio que està fart de portar barcos, construir-los i construir armament i tot això, i pólvora, que a mi m'agrada més que es perda pólvora, el que sap més de pólvora tocar la colla d'allà a la Fundació, i és que ara podria explicar de la pólvora i no acabaríem aquí en una setmana, però bueno, més del que sap ell. Aleshores, què passa? Que clar, jo me l'enduc, i li va semblar dir, tu m'acompanyes quan... Encara aquí li van ensenyar les caravel·les que havien fet aquí a les Drassanes de Barcelona. Però si tu vens amb una esquerra que no li diuen, doncs ara tu te vuelves per a Medellín i jo me voy a Itàlia. Diràs, mira amb mi, no?, que ets el més expert en tot això. O sigui que ell va dir que no l'acompanyó, i crec que l'acompanyó, i volvió, i tot el que. Dels viatges que va fer el Carles Cinquè, diu també el llibre que Carlos V és evidente en la, lo que apreciaba Hernán Cortés Carlos V de tal forma que cuando se presentaba en público siempre quería que Cortés lo acompañara. Y en un caso de que Cortés estuvo enfermo, lo fue a visitar a su habitación y estuvo con él varias horas. ¿Vale? Després, també diu que amb aquests viatges que va fer va estar tot el recorregut que posa als viatges de l'anterior, va passar. Sempre que venia cap aquí, parava a Montserrat, a Montserrat, Barcelona, Badalona. Això hi ha múltiples referències, que les tinc aquí documentades, no les vull donar a país de les dates i tal. I després, un altre cas curiós és que els dos llibres que diu que Carles V li va adjudicar el títol de governador de les Índies i Marquès del Valle de Jaca i tot això, hi ha contradiccions amb la data. Però al final hi ha dos llocs que diu que va ser a l'any 1629 i llavors he el llibre de dos viatges de l'emperador i dic on estava en Carles V, que fue llamado a España Hernán Cortés para que le entregaran esto. Y dona la casualitat que era quan el viatge a Itàlia. O sigui, Hernán Cortés i Carles que estaven junts i a Barcelona li va donar el títol de Marqués del Valle de Jaca. Perquè per una banda t'ho diu i parlat amb els viatges de l'emperador ho trobes. Estaven junts de Toledo, van venir aquí, li va donar el títol de Marqués del Valle de Jaca i van continuar a Itàlia. Això està documentat, no m'ho he inventat jo. Aleshores, pues ja, amb tot això que he dit del Carles V, hi ha moltes referències en els viatges i cartes de l'emperador del pas per Catalunya, del pas de Sant Jeroni, a diversos anys. Hi ha una part important, tu que parlaves del Tissó, el 1919 es va celebrar l'única vegada que celebra aquí la Congregació, 1519. Es va celebrar a Barcelona de l'hora del Tissó d'Or. Mai més s'ha celebrat a Espanya només que aquí a Barcelona. Però el bo del cas és que si mires els 10 cavallers nous, el primer de la llista es diu Ferran Colón i el quart Sebastià, Cabot, el Sebastià Cabot. O sigui que dos també... Aleshores, vens aquí el llibre que es diu preferències de l'emperador Carlos V per als catalans, que és allò que us he dit abans, o de benifistes, però clar, al final, un altre personatge que ja tu has parlat d'això bastant amb el senyor company, ja, sobre el Francesc de Borja. El Francesc Borja era duc de Gandia, marquès de Montbai, i després es va fer frar quan va morir la seva dona, tota aquesta història, i es va posar Francesc Borja de Borja. Aquest senyor era cosí de l'emperador, i aquest senyor voltava per aquí. Aquest senyor va ser virrei de Catalunya durant 9 anys, els mandats de virrei eren 3 anys, però si tu eres virrei d'on fos i arribava el rei, caducava el teu càrrec en aquell mateix instant, i quan marxava el rei, si volien, te'l tornaven a nombrar, si no, em ficaven un altre. El Francesc Borja va estar 4-3 vegades seguides. Diuen a molts llocs, de llibres que trobem a la Biblioteca de Geografia i Història, un llibre, d'aquest altre que us he dit d'on està això, d'aquesta relació de gravats i tal, que diu que era el mejor amigo de l'emperador. Aleshores, ell venia molt per aquí. Aleshores, quan et diuen se retiró a Juste porque era donde estaven sus amigos, i diuen, escolta, explica'm això, perquè en tots els mira, tots els anys de llibres, de cartes de relació i viatges de l'emperador, i mai ha estat a Juste, només fins a l'any 56, mentre que aquí ha estat una pila de vegades. I qui eren sus amigos? Pues el Francesc Borja i altres personatges d'aquí. I una altra cosa, nunca dejó, a pesar que va ficar Felip II, de llevar les coses d'espada i part. Sí, si tu estàs essencialment en la mostra, retirada, i ve el president de la Generalitat, el Montilla no, perquè igual no s'entenien, i puja aquí a palomar l'emperador, pues, agafa el cavall i per aquí fa la ronda de la Trinitat i tal, està aquí en un moment. Mentre que diuen, oye, que te vayas a Juste a decirle al emperador que ya tenemos las sardines preparadas. Y ya anirà ta mare, anirà a Juste a explicar-li això. I no em quedo aquí, que pel sol que em pagué jo no vaig a Juste.
Si hi ha un personatge, no sé si ho el papa aquest és Adriano VI i agafa la mare de la cinta, i la posa amb la jaculatòria d'Ave Maris Creta per a los mariners, que era la patrona de l'Huerta. O sigui, és la mare de Déu la que tenia por al cap de poció. Ho dic perquè Tortosa està molt més a prop de el primat de l'Església d'Espanya era el cardenal de Tarragona. I la que és important, la guerra dels primers, cada dia no està en el lloc. Si s'ha de al costat del seu aigua, estarà més a prop de Sant de la Murta, de Tortó, però no pas de Tarragona.
Això és una etat del fet. I abans, aquest anar davantant. Senyora, és que no tinc res de sang.
Quants
van anar? Bueno, ja acabo, És que tinc que explicar les ciutats. El que vulgui marxar, ja ho sap. Escolteu una cosa. Bueno, aquí hi ha unes referències molt interessants de la relació que havia, sobretot amb una cosa que ara manca molt, que és una vergonya, que és amb les obres civils i tot això. Ara enviem els calés a Madrid, han de demanar per favor i de genolls un arbre, no sé si el veurem algun dia, i en canvi aquí hi ha cartes que diu que demana el conseller de la Generalitat d'Obres Públiques, demana fer la carretera de la Plana d'Urgell a Barcelona, i el Carles que li diu, i diu que necessita els calés, i li diu, feu la carretera ja, sense que jo us escrigui res més, comenceu. comenceu demanant la remodelació de la muralla de Barcelona. Feu-lo perquè Barcelona té una importància brutal per la seguretat no només de Catalunya sinó de tot Espanya, perquè és una ciutat molt, molt important. Necessitem armament per les galeres de guardacostes que es tenien aquí davant patrullant. Compreu l'armament ja, immediat. No, enviem els calés a Toledo i jo us enviaré la meitat dels que necessitem. No, ja. Això és motiu d'un estudi profund perquè és un pla molt diferent del que ens tenen els mandats. Vale. Fora Carles Cinquè. Això vaig més reflexionar. Aleshores he dit colonització, evangelització, altres coses generals, i urbanització de la nostra. Aleshores, d'un escrit d'un professor, d'un catedràtic de la Universitat de Saragossa, que diu que de la ciutat ortogonal aragonesa a la ciutat quadricular de la Nova Espanya, i un altre escrit d'una professora de Mèxic que diu un títol similar de com es van construir les ciutats americanes, diu que es van fer d'acord amb les ordinacions de Jaume II d'Urgell, que va crear ja a Porta, el 1300, la ciutat de Petra i Sa Pobla, que és al costat, que tenien una estructura que estava reflexada en el llibre dels 12 de lo cristià del Francesc de Ximenis, que era un frare que a Girona i va morir a Perpinyà sent patriarca de Jerusalem, ja tornem a ser-hi amb la creu aquesta. I va plantejar aquest senyor que deia que quan aquest senyor escriurà doncs, el llibre de les dones, el llibre de la llúria, el llibre de com cuinar, servir taula i menjar en correcció, el llibre de la cosa pública, que el vaig aconseguir, és un llibre molt interessant, i el llibre de la... diversos més, i el llibre de la ciutat d'Idea. Ell deia que si havíem d'estar preparats per anar al cel, teníem que tenir una ciutat tan maca i tan perfecta que quan anéssim al cel ja ens estiguéssim acostumats a viure. I va idear una ciutat, que això ja ve dels romans inclús, que ja els romans que havien fet, que era una ciutat basada en una plaça central enorme, on havia d'haver la catedral o l'església segons el nivell de ciutat, l'escorxador, la presó, el govern, l'ajuntament, el govern militar, tota la cosa administrativa concentrada en una gran plaça. I d'ella havien de sortir en branques, en plan quadricular, com es va dir, la ciutat. O sigui, una cosa així, deia que les parcel·les aquestes, el que es diu a l'Eixample les Mansanes, havien de ser del doble de llarg que d'ample, i va plantejar una ciutat d'aquest estil, o sigui, perspectives i una cosa així. Aquí tenim la plaça del Zócalo de México, que és una plaça enorme, d'on surten tots els carrers, com estava el llibre de Ximenis. Aquí tenim la ciutat de Puebla, la Puebla de Los Ángeles, Sa Pobla de Mallorca, i aquí diu que era la Pobla de Seúl, no sé si algú ha fet un escrit d'això. Veiem, això és Veracruz, Panamà, Lima, Oaxaca, per anar ràpid, eh? Això és Los Angeles, Miami, Las Vegas, Denver, Colorado. Veiem que totes aquestes ciutats estan traçades amb aquestes ordenacions. Ja el llibre, escrit al Bielsa, diu que havia un arquitecte que es deia Alfonso García Bravo, que va anar a parlar amb el Cortés amb les ordres que tenia el Ferran II per construir totes les ciutats siguiendo este idea. Que la ciudad, después de limpiar el terreno y el plan, se trazarán calles completamente rectas, cuadriculares, se dejará la plaza y todo eso, y se repartirán los solares entre los vecinos, dejando solares libres para los vecinos que puedan venir nuevamente. Al segundo libro de las cartas de relación de Hernán Cortés, dijo, ya he repartido los solares con los vecinos, y a los que vinieron conmigo le di una dos, un para ser vecino y al otro por además haber sido compañero mío, y el santo día de la semana 24, ¿no? Amb això tiran allà, doncs només us vull dir, aneu als Estats Units, a Amèrica, i veureu a tots llocs les ciutats tenen aquest traçat, no? I ja per acabar, doncs el senyor Cerdà, Ildefons Cerdà va ser a l'Eixample de Barcelona seguint les tècniques de Roig Jiménez. Però com aquest senyor era del món era enginyer de camins del món ferroviari, va escapçar les cantonades perquè ell volia fer un transport públic a les tramvies. I clar, si tu fas una cantonada així, completament així, un tramvia no pot tombar així. I va obrir escapçar les cantonades i això seria una gràfica de com és la ciutat de Barcelona en aquest cas. Però aquí això tenia una pega, i aquesta pega que us explicaré ara m'ho va explicar el meu pare quan jo tenia 14 anys i vam anar a viure al carrer Valmés València, cantonada de València, i ja de fer. Llavors fixeu-vos, a l'escenari es diu que s'ha d'orientar la ciutat tal com us he posat per aquí. Això quin inconvenient té? Que quan surt el sol, per la banda esquerra, il·luminaria, espera, això m'ho repeta, si surt el sol per aquí, il·luminaria les façanes de tota aquesta banda d'aquí. I les façanes de l'oest, quan el sol passés a l'altra banda, il·luminaria aquestes façanes. Les façanes de nord i sud tindrien molt poca insolació i les empreses immobiliàries tindrien molts problemes per vendre-les, perquè només es vendrien aquestes i aquelles tindrien un preu molt baix. Però el senyor Ildefons Cerdà se li va ocórrer tombar la ciutat 45 graus. És una cosa que m'emociona, però... A l'arribar al sol, ara ens està il·luminant, insolant, aquestes façanes d'aquí i aquestes d'aquí. Quan passa el sol a l'altra banda, ens il·lumina aquestes i aquestes. Tenim tota la ciutat a la mateixa insolació. És agafar les semenis, això, etònic, ara la ciutat la tombo i tinc sol a tots els igual i les empreses immobiliàries venen tot a les no? Bueno, perdona la pagista, però això és super. Bueno, crec que és molt tard i si algú vol fer una pregunta i no estan fora, doncs... Pues... Mira, bé, pren nota. Aquest llibre, jo no sé si n'hi ha més, perquè aquest l'han comprat un lloc que és el que deien que tenia. Tot això... És que aquí havia més llibres. Aquest llibre ara ja no es queda. No sé, hi ha algú que vulgui fer alguna pregunta?
La
base
de l'Eximèix com l'escenari greu de...
No sé, bueno, s'hauria de buscar perquè diuen que va ser patriarca de Jerusalem. Ho pots comptar?
Perquè
sap? No sé
si... No
sé si... l'assumpte de Jerusalem i els reis catalans i tal està vinculada des del Ramon de Guerriquart, que pràctic. Escolta, que em pensa que ho diguis, eh? Hi ha algú més? Això? Com que estem sentint? No, bueno, jo tampoc això sé molt. És que jo no soc historiador. Jo he trobat aquestes lligams de multa. A veure, l'escolta en Cortés va dir, aquesta creu que vol dir? I aleshores vaig veure el meu coll, vaig començar...
Hi ha una relació entre Catalunya i el rei de Jerusalem.
Per això, perquè el Ramon Berenguer IV a Jerusalem estava invadida pels àrabs. I va anar a recuperar a la Terra Santa, va anar a posar el cristianisme, que és on li pertocava. I llavors, clar, ja el van fer rei de Jerusalem perquè el tio va garantir-la a tothom d'allà. I des d'aleshores... No, i a més una cosa, és que no només això, sinó que ja tots els reis de Catalunya tenien el compromís de vigilar, de conservar que el cristianisme estigués... que si venia una altra invasió, el rei de Catalunya tenia que anar allà a garantir l'assumpte, no? I potser ara... Sí, bueno, és que diu... Jo crec que aquesta creu ve de lo de les creuades, que no sóc una persona entesa, i aquesta creu, si fica la creu de Sant Jordi, és una derivada d'aquesta, és que aquesta pega I si vas a veure els bascos en cortes que surten en aquesta pel·lícula de Califòrnia, a part de que la bandera catalana, igual que el Colom, porten a la major a la creu de Sant Jordi. Això. Bueno, però és això, tot està més o menys lligat, perquè jo dic, jo no sé l'historiador.
És la creu petada, la creu petada, si és una creu que les potes són més amples, els braços s'amplien quan arriba al final, aquesta creu roja és la creu petada, que és la creu del capítol de la catedral de Barcelona, i és la creu roja de Sant Jordi també.
Diu, estando yo en Barcelona, de dia no sé quan a Fulanito, que se li pagui també, estando yo en Barcelona. Però aquest senyor és en Carles Carles, el president de la Fundació d'Estudis Històrics de Catalunya, i sap del Cortés moltíssim. I ja està escrivint una cosa que algun dia pues, la publicarà i podem fer un altre dia un vis a vis del Cortés i tota la política.
No, deixa'm fer un incís, arriba de Soria i posa, Soria, Extremadura de Aragón.
No, Cabeza de Extremadura.
Cabeza de Extremadura.
Això és d'una obra de García Lorca.
Que era una obra que
ja. Diu, Soria pura, Cabeza de Extremadura.
No? És un tema de Aragón, Tarroca, de l'Estat.
Bueno, tot això ho tenia aquí, però m'ho he saltat perquè si no... És
un llarg,
no? Ho haguéssim embolicat tant.
Jo la frase aquella que tu ja l'has citat, que ell diu, més m'estimo ser comte de Barcelona que emperador dels romans. Aquesta frase és ben documentada, o sigui que cessa.
I una cosa que m'he oblidat només, que el Felip II va anar a buscar el seu pare a la tomba i se'l va endur a l'Escorial. L'última pedra de l'Escorial es va posar setembre de 1400, pareu que m'esquerda 60, de 1600, perdoneu, 1584, podria ser 84, no, 54. Perdoneu que ara, no me recordo, el cas és que al cap de 3 mesos o 4 d'acabar l'Escorial, Felip II va venir i ningú sap per què va venir. I d'aquí se'n van a Lleida, a Saragossa, a l'Atallut, Madrid, i el monestir de l'Espanyol. I si va venir música a son pare?
L'esplanada de la Montserrat és una obra d'enginyeria bestial, va ser pagada íntegrament per Felip II. O sigui, ja era Felip II. Tot allò no ho teniu, perquè el monestir no tenia més de 200 metres quadrats. L'esplanada en temps de cap espinera de 25. I Felip II hi va fer tota l'esplanada i comerciava el 20 dia. Jo vaig fer l'esplanada de l'Espanyol, ningú em paga.
I la veu del seu cosí, que era molt d'estos cosí, o sigui, molt germà, que era un rebot, que era un paratolà, que va venir a educar a Montserrat.
A Montserrat es trobarien moltes
sèries. Sí, però anem clar, tots els altres que eren de Montserrat i que aneu a Viena, la que aquí deia de Sergi Enterapi, i la veu que hi ha no m'ho veneta. Sí, fins a aquestes que tenen, sí, és hostial.
La patrona de Bogotà és la mare de Montserrat. I hi ha un monte que es diu Montserrat.
I de Lima,
o sigui, arribem a la conclusió que tots eren estrellats.
Li donem les gràcies al Daniel. Jo només volia recuperar una mica la memòria del pobre Ramon Berenguer, que és veritat que quan ens van contactar el matrimoni per un ell era una criatura molt petita, però no va consumar fins que va ser l'edat.
Van tenir la pedanella als 17 anys de la nena. El que feien tu no ho saps, eh? Jo dic que Ramon Berenguer és puerto i pederasta.
I sé que li volíem oferir un petit present que li agrada amb els llibres de misteri, un llibre que algú s'ha fet a la història.
Moltes gràcies.